i Àngel de Arriba.
Per què es dona per fet que les dones han de guanyar menys en salaris que els homes? A idèntic treball, idèntic salari. Amb aquesta frase tan clara del Papa Francesc, que avui coincideix amb la setmana posterior al 1 de maig, comencem l'Església no s'atura. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so i de l'Àngel de Arriba, que ja és a l'estudi de Ràdio Estel. Àngel, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Avui parlarem de Pastoral Obrera amb testimonis diferents del que són les delegacions de Pastoral Obrera i els moviments obrers cristians.
Home, penso que hi ha hagut un dia important, que és l'1 de maig, i per això realment la tasca que està fent Pastoral Obrera seria bo, o vaig pensar que era bo de que vinguessin i avui expressessin una mica totes les activitats que s'estan fent dins de Pastoral Obrera.
Potser el que es fa amb motiu del 1 de maig és important, però més enllà d'això, el que és imprescindible és recordar la tasca de tot l'any d'aquests moviments obrers i d'aquesta acció de la Pastoral Obrera, també amb el referent més immediat del manifest del 1 de maig que les delegacions de Catalunya i els moviments obrers cristians han elaborat i han fet públic ara fa uns dies. Sense més preàmbuls, entrem en matèria.
L'Església no s'atura, una eina d'inspiració cristiana contra l'atur.
Obrim la nostra taula, avui molt plena. Ens acompanyen Alfons Collado, que és membre de l'Acció Catòlica Obrera del Bisbat de Terrassa i també militant de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica. Senyor Alfons Collado, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També és amb nosaltres Miguel Ángel Hernández, militant de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, de la GOAC. Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanyen dues membres de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, Sheila Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
I Maria Outomuro, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts tots quatre. Àngel, moltes qüestions i...
Moltes
també...
i a veure si ens dona temps.
A veure, farem el que puguem.
Va, comencem. Com es viu des de la Pastoral Obrera la problemàtica de l'atur, senyor Alfons?
Doncs, mira, la problemàtica del atur, junt amb altres problemàtiques socials que es donen en aquest moment, de pobresa en general i de marginació, doncs es viu com una obligació que hem d'atendre des del missatge que ens va donar Jesús en l'Evangeli. Per tant, diguem-ne, l'atur, ja que parlem ara del 1 de maig, és una ferida enorme que té tot aquell que ha de viure del seu treball i, per tant, doncs, segur que li afecta a tota la seva persona, a la seva família, per tant, a la seva vida. I cal lluitar per millorar aquesta situació. I llavors, durant aquesta data, doncs, es produeixen, diríem, alguns fets que els moviments d'Acció Catòlica i les pastorals obreres doncs, reflectim, com són els manifestos de 1 de maig de la Pastoral Obrera de Catalunya, com és doncs, els manifestos del Moviment Mundial de Treballadors Cristians i com són accions concretes que es desenvolupen en diferents llocs del territori per reflexionar, per pensar, per conscienciar respecte a la situació que es dona.
Sí,
si cal, després parlaríem.
Com deia abans l'Ignasi, no? Vull dir, una tasca de tot l'any. Vull dir que no solament de l'1 de maig, a l'1 de maig com a referència, però que evidentment és... Parlem amb els joves, val? Parlem amb Sheila i parlem amb Maria. Qual és la problemàtica de l'atur en els joves? Com ho veieu?
Doncs jo crec que com a joc, el problema més que, o sigui, ara que aquest any hem començat campanya nova, que precisament va sobre contractes laborals, doncs el principal problema que ens hem trobat és que molts joves, si troben treball, és treballs que són molt precaris, contractes que duren potser un dia, que potser van a una entrevista de feina i els hi fan treballar de pràctiques que després no els hi paguen, i en conceptes de formació, llavors que no molts han de marxar, ens estem quedant sense militants perquè tots marxen, i aquests són que no poden treballar del que han estudiat.
I davant d'aquesta actitud, què pensen els joves?
Clar, nosaltres el que ens adonem una mica és que tenim molts estudis, estem superformats, i això és perfecte, però clar, quan arriba el moment de buscar feina, ara què? Ens trobem en situacions que... Com a joves tenim un punt positiu, que és que quan l'empresari busca algú per treballar, qui ho té una mica més complicat és la gent més adulta, no? Que diuen, hasta aquí, buscamos gente de 20 a 25 anys o a 35, però i la resta què? Jo tinc el meu oncle a l'atur i la situació s'ha de poder fer alguna cosa amb això, no? Llavors, d'altra banda, com a joves, nosaltres a aquest atur ens trobem que estem agafant feines que per nosaltres són com feines de pas i que ara han de ser la nostra feina que ens ha de donar per viure. Per tant, com aquestes feines no ens donen per viure, ens hem de quedar a casa els pares. Llavors, el moment d'independitzar-nos, tot això és...
Sí, veieu un futur una mica complicadillo?
Sí, de fet, aquesta és la nostra lluita, no?, amb la campanya d'aquest any, amb la JOC, de quin futur volem i per quin futur volem lluitar.
La realitat és dura. Més de la meitat dels joves catalans estan a l'atur i aquestes situacions que descriu Sheila Aguilar són, d'alguna manera, les dels qui tenen feina, perquè després venen les dels altres. Suposo que això es viu en les vostres trobades, les vostres pregàries. De quina manera ho treballeu amb aquests joves? Suposo que com pugueu, no? De la millor manera.
Sí, bueno, l'any passat, per exemple, a la festa de l'acció que vam fer, vam convidar a venir a molts joves que havien fet ells mateixos projectes, que clar, o sigui, no és que l'emprenedoria sigui la solució, perquè no és, o sigui, és com llançar-se al buit, però també es veu que hi ha gent que s'està buscant la vida, perquè diu, mira, si no me'l donen, doncs, i promovem les seves idees, o a través de testimonis, de trobades...
I també una mica el boca a boca, que al cap i a la fi molta gent que està trobant feina és per altres que t'arriba de dir, ostres, tu estàs buscant feina d'això? Doncs el meu tio necessita pintar la seva casa i estem fent molta comunitat en aquest sentit. Dentro de lo malo hem de treure alguna part positiva, que el poble, la gent s'està solidaritzant molt.
Això és una bona prova que l'Església, que no s'atura, es fa treballadora amb els treballadors. No només s'hi acosta, sinó que es fa treballadora, no?
Sí, sí.
Amb aquesta comunitat de buscar feina.
Li voldria preguntar al senyor Miguel Àngel, estem més sensibilitzats ara amb el tema de l'atur que abans?
Jo penso que sí, però en una salvedad. Jo crec que nosaltres, de hecho, en la UAC, lo que profundizábamos es en la precariedad. Uh-huh. Es decir... ya no es tanto el tener o no el tener trabajo, sino las condiciones del trabajo. Ajá. Condiciones que cada vez son peores. Son trabajos con contratos precarios, los salarios son más precarios, ha habido un montón de recortes. Personas que con las cuales y dentro del movimiento estamos sufriendo esta precariedad. O sea, no solamente es de gente exterior, sino que dentro del movimiento hay personas... también hemos pasado por temporadas de paro y hemos vuelto a trabajar entonces. Es decir, todo este tipo de trabajo en que se ha ido precarizando cada vez más y es el que nos hace difícil ya mantener a nuestras propias familias. Y entonces nosotros nos movemos más en este sentido de luchar por los derechos que nuestras personas que han ido adelante han ido consiguiendo y hoy cada vez más nos van quitando.
Sí, porque una de las cosas se ha llegado casi al absurdo, ¿no? De personas que actualmente están trabajando y, sin embargo, están en el lindar de la pobreza. Entonces, dices, es casi anormal, ¿no? Quiero decir, ¿cómo puede ser que presumo de que tengo trabajo o puedo presumir de que tengo trabajo, pero en contrapartida no llego a final de mes?
Aquesta és una trista novetat i ja les dues joves que ens acompanyen ens ho han descrit una mica igualment, sí.
D'aquí ve que la reflexió que s'ha fet dels nostres moviments amb el manifest del 1 de maig agafa aquests punts. És a dir, parlem d'una contractació precària, amb la qual, doncs, en treballs temporals o a hores, o, en fi, per un temps d'això. Parlem de salaris que han anat a la baixa, amb la qual, doncs, malgrat que hi ha feines especialitzades, doncs, hi ha congelacions salarials i demés. Parlem d'horaris de difícil conciliació familiar, amb hores extres a vegades no compensades, o bé horaris rotatius que compliquen molt, doncs, una vida familiar que pugui atendre bé els fills. Parlem de l'atur, concretament, en persones joves i en persones més grans al voltant de 50 anys, i parlem, en general, de les retallades o dels ajustos que amb els serveis públics, doncs, degut a la situació econòmica, doncs, ens hem trobat, no? O sigui, a tota aquesta globalitat forma la problemàtica del món del treball amb el qual nosaltres estem inserts, estem a dins.
Tornem a invitar els nostres oients, com ho hem fet aquests dies a Ràdio Estel, a llegir aquest manifest del 1 de maig, que signen els moviments obrers cristians a Catalunya i Balears, els capellans obrers, els religiosos i religioses en barris i les delegacions de pastoral obrera de les diòcesis amb seu a Catalunya. Em sembla molt interessant del manifest els últims punts. Actuem amb esperança, no? Els últims punts on es parla d'un treball decent, de prioritzar els drets de les persones, de ser una veu crítica dins l'Església, de donar suport a iniciatives concretes com la renda garantida ciutadana, no? Aquesta garantia que en casos de màxima desesperació es pugui percebre una prestació.
Sí, així és, amb això estem. Conjuntament amb forces polítiques de partits o de sindicats i altres moviments, de, diguem, socials que estan per la feina aquesta.
Avui ens acompanyen Alfons Collado de l'Acció Catòlica Obrera del Bisbat de Terrassa i també de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, Miguel Ángel Hernández de la GOAC també, i Sheila Aguilar i Maria Automuro de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC. Sí, més qüestions.
Sí, mira, no, m'agradaria fer una mica la reflexió com a cristians, que evidentment ens considerem tots els que hi som aquí, com a cristians, quines solucions o quines idees voleu aportar o creieu que es tenen que aportar per donar un canvi rotund a aquesta societat maldita amb la qual estem immersos en aquests moments? Què diríem? O què li diríem nosaltres ara als nostres oients?
Si nosaltres centrem en allò que tots diem, però que a vegades sembla que no posem prou interès, és dir, d'una banda, els valors del món del treball, que entre ells la solidaritat, doncs, diguem-ne, en aquest moment més que mai, la solidaritat cal tenir en compte. Cal tenir en compte vol dir compartir treball, compartir hores de treball, compartir sous, compartir serveis, no? Aquest és un fet, diríem, seria un fet fonamental. I l'altra banda, doncs, la implicació. És dir, ser-hi en l'acció social i ser-hi en l'acció política, en l'acció diària, en el comportament ciutadà, aquesta involucració i els comportaments, diríem, honestos. És dir, fer tot això, doncs, per fi de bé, i amb les compensacions econòmiques que segons l'esforç que es faci calgui, però a la vegada pensant en que cal afavorir, cal redistribuir, doncs, diríem, el que hi hagi en aquest moment, i lluitar per canviar aquelles coses que francament poden funcionar millor.
Sheila Aguilar, per exemple.
Jo crec que és molt important la compassió, és a dir, tenir passió amb el moment de l'altre, compartir aquest patiment i acompanyar-lo, sobretot l'acompanyament. Crec que com a moviment cristià nosaltres vetllem molt, molt, molt per l'acompanyament, i això ha d'estar molt present, no només en les famílies, que és molt important, sinó també en aquells que ens envolten.
Maria Automuro.
Sí, jo seguint en la línia del que ha dit la Sheila, perquè potser no podem, o sigui, solucionar-los la vida no podrem, però potser ajudar-los a que ho visquin d'una manera diferent, estar amb les persones, perquè nosaltres sempre diem que la JOC és per les persones que no en formen part de la JOC. Llavors és això de fer-los companyia de tot el que es pugui i dur-los el missatge de que han de seguir lluitant perquè no està tot perdut. Mm-hmm.
Y señor Miguel Ángel Hernández.
Bueno, pues siguiendo el manifiesto que hicimos del 1 de mayo, pues es decir, y ahí consta, ¿no?, que el trabajo es un derecho fundamental, no es una limosna, y en este sentido trabajamos. Y trabajamos desde dos perspectivas. Una, nosotros somos obreros, somos trabajadores, y es lo que y herederos de gente que ha luchado por conseguir lo que hasta ahora hemos tenido. Y por otro lado, no podemos olvidar que junto a este ser obrero somos cristianos. Y de alguna manera el Evangelio nos incita a seguir luchando en este sentido. Y no lo queremos hacer desde un sentido, o nuestro compromiso no es desde un sentido confesional, sino que pasa por entrar e implicarnos en aquellas realidades y aquellos colectivos que ya están haciendo, como son los sindicatos, son los movimientos sociales o el movimiento político. Y desde ahí es estar implicado en todos los sentidos.
¿Pero cree usted que hay suficiente sensibilidad en estos momentos, como por ejemplo lo que decía el señor Alfons, de compartir el sueldo, por decir algo?
Bueno, nosotros como OAC, que vamos a celebrar este año nuestra 13 asamblea a nivel general, es uno de los planteamientos junto al análisis de la realidad y nos planteamos la comunión de bienes, uh-huh, con los más empobrecidos. siguiendo un poco la línea del Papa de ir a los sitios más alejados.
Las, ¿no?, periferias.
Sí, las periferias, exactamente. Ahí nos movemos, ¿no? Y yo lo que también veo es que, o sea, muchos cristianos no somos capaces de unir el tema de la compasión o el tema del amor, la caridad, con la justicia. Uh-huh. Y entonces, muchas veces sin querer, estamos abocados a bancos de alimentos que sin saber todo el negocio que hay detrás ahí, ¿no? Uh-huh. Pero que de alguna manera todo eso hay que discernirlo y que hay que utilizar la lucha por la justicia, no solamente la caridad.
Bàsica, la caritat s'ha de seguir fent perquè hi ha emergències, però això de la justícia vaja, és un missatge que em sembla que l'Església està enfatitzant últimament. El Papa, el mateix cardenal Martínez Sistac en l'homilia de Sant Jordi, ho deia, per exemple, no? La justícia i la caritat, però la justícia també.
Sí, la justícia com a base important, no? Jo ara, una mica per acabar aquests últims minuts, m'agradaria saber una mica les conclusions dels diferents actes que s'han fet ara el dia 1 de maig. Quines conclusions heu tret des de
les diferents
o valoracions? Què us en sembla? Sheila,
tu mateixa.
Bé, nosaltres ens adonem... Nosaltres hem tractat molt sobretot el tema dels contractes, que ens adonem que els joves ens diuen una cosa, després signen una altra, juguen també amb això de que no sabem massa com funcionen els contractes, la lectura de contractes... Llavors el que proposem nosaltres és una formació arrel d'això, no? El 16 de maig a Roquetes farem la festa de l'acció, que li diem nosaltres, i allà farem petits tallers, i un d'aquests tallers tractarà d'això, sobre conèixer els drets, lectura de contractes i ser constant en això.
Un exemple d'activitats de la Joventut Obrera Cristiana, el dissabte 16 de maig a Roquetes, a Barcelona. Maria, més coses sobre el que heu fet aquests dies, el que heu viscut?
Bueno, pues jo, que he viscut tota l'organització del concert que vam fer el 30 d'abril per celebrar la vigília del Dia del Treballador, doncs hem vist que realment, o sigui, que els joves, que sembla que van sempre a la seva i tenim aquesta fama, doncs que realment estan implicats, que s'han... O sigui, hem repartit totes les responsabilitats, jo m'encarrego d'això, si tu no et pots encarregar, m'encarrego jo. Llavors és això que hem fet molta pinya.
Molt bé, molt bé. Fantàstic. Suposo que va ser un concert ben reeixit, amb els joves vibrant allà, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Ho celebrem. També va haver una pregària al Poble Nou, recordem-ho. I les manifestacions, on us impliqueu, no?, els moviments obrers, a les manifestacions de Barcelona, per exemple. Senyor Miguel Ángel Hernández.
Nosotros en Barcelona, toda la pastoral obrera, hicimos una vigilia el día anterior, el 30 de abril, en la calle, en Poble Nou, donde estuvimos viendo un poco... Hicimos un análisis de precariedad, de todo lo que estaba sucediendo, y de alguna manera rezamos. Y luego después, nosotros como movimiento, todos los años lo hacemos el día 1 de mayo, después de asistir a la manifestación que se convoca en Barcelona, tanto por la mañana, después al acabar, vamos todos al Besós, hacemos una comida, un dinar de Germanó, donde no solamente son los militantes, sino que son también cantidad de gente que está con nosotros, también de YOC o de otros sindicatos, que de alguna manera se sienten identificados. Y bien, pues lo pasamos allí en el patio, que nos prestan un patio de un colegio, al aire libre, ¿no?
Eso es también importante.
Y luego después, al acabar, pues también hay otros grupos que solemos ir a la manifestación de la tarde.
Uh-huh. Molt bé, per tant, es pot fer de tot, des de la diversitat, sí, sí, unitat d'acció. Ens queda un minut escàs. Pues,
el senyor Alfons?
Mira, doncs, en el cas de la pastoral de Terrassa, concretament va haver una jornada que vam fer reflexió al voltant de l'atur, de la duresa de l'atur, i alhora, doncs, diríem la generació d'esperança, amb una reflexió respecte als valors cristians. Hi ha una oració molt maca, que un trosset, us demano, Senyor, per aquesta persona que ha quedat sense treball i encara té edat de treballar i encara, Senyor, voldria treballar. Dona utilitat a la seva vida, guanya el pa amb la suor del seu front. És una de les reflexions que vàrem fer. Evidentment, l'assistència a les manifestacions, tant de matí com de tarda, dels moviments sindicals i dels moviments socials, i com a moviment, en aquest cas l'Acció Catòlica Obrera concretament, participa activament a tot arreu, només que tenir una acció particular seva.
Moltes gràcies, Alfons Collado i Miguel Ángel Hernández, de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, i també Sheila Aguilar i Maria Outomuro, de la Joventut Obrera Cristiana. Bona tarda i fins una altra. Que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Gràcies, bona tarda.
Acabem, Àngel, recordant que 1.000 persones han aconseguit un contracte laboral en un any i mig a través de Feina amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona. Un signe d'esperança, també, sí, enmig d'aquesta difícil
situació. Fixa't l'experiència, no?, el que diem, l'alegria que et dona de que quan va començar Feina amb Cor ens vam entrevistar,
i
justament,
tant, sí,
que acabàvem de començar el projecte, i ara parlem ja de 1.000 persones amb un treball.
Doncs tornarem a parlar-ne, segur, properament. Sí. Gràcies, Àngel. Fins dimarts vinent.
A tu, fins dimarts.
Seguim
vinent
a Ràdio Estel. Dimarts vinent torna a 6:15. L'Església no s'atura.
Ràdio Estel.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT. I el proper dimarts parlarem de la Primera Comunió. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Jo parlés 1.000 llengües, però no estimés. Si fos capaç de veure el que vindrà. Si fos capaç de moure les muntanyes amb la fe, no serviria de res. Si jo donés als pobres tot allò que tinc, o fos capaç de vendre'm per esclau. Si pretengués donar-ho tot però no estimés, no serviria de res. Valdria tant com un timbal trencat, un esquellot esquerdat. En la veritat, l'amor ho escolta tot i tot ho creu. L'amor no és enrejós. L'amor no és el tio ni orgullós. L'amor és egoista ni coller. L'amor no passarà.
L'amor no passarà mai.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel.